stems.
I tancarem la segona hora amb uns estels, aquesta secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix-Sant Cugat. En visita un dimarts més la Carme Mas, que és la sotspresidenta i secretària d'aquesta associació. Carme Mas, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem dels estels, precisament el nom que dona lloc a aquesta secció. Abans, però, recordem de què vam parlar fa dues setmanes.
Fa dues setmanes, a Estels, la Carme ens va explicar com es va crear l'univers. Bé, ens explica el mite de la creació del cosmos. Un d'ells, el caos dels grecs. Un altre, la gènesi de l'Antic Testament, en què el tot era creat per una divinitat. El que no falla mai en cap mite és la llum i l'aigua, i que sempre l'univers apareix del no-res després de la decisió d'un creador. Hi ha molts mites amb moltes coses en comú, i sembla ser que a vegades els que menys es posen d'acord a l'hora de buscar un origen de l'univers en comú són els científics.
I avui, Carme, estels. Què sí. Són els estels?
A veure, són grans masses de gas, de gasos, perdó, principalment d'hidrogen, heli i elements pesats. Com van néixer? A partir d'un núvol de gas molt gran, que a l'augmentar la seva temperatura van alliberar energia creant estels i cossos solistes, i els estels generen llum i calor. Què els manté? La força de la gravetat. I què alliberen? Energia, que es produeix en el seu interior per fusió nuclear. Les seves temperatures són molt altes i al seu interior hi ha reaccions nuclears.
Si van Digues, Carme, anava a dir, si van començar sent gas han d'evolucionar, però aquests estels...
Sí, evolucionen. I quan veiem els estels, llevat del Sol, els veiem com punts lluminosos, molt petitets, perquè les distàncies són molt enormes.
Ara sí, Carme, et pregunto, com evolucionen els estels?
Bé, evolucionen al llarg de milions d'anys, neixen quan s'acumula una gran quantitat de matèria en un lloc de l'espai, aquesta matèria es comprimeix, s'escalfa fins que s'inicia una reacció nuclear que consumeix la matèria, convertint-la en energia. Els estels petits la gasten lentament i duren més que els grans. En definitiva, l'explosió d'una supernova, que és el final de la vida d'un estel, dona lloc a una nova vida, és a dir, a nous estels.
Estels petits i estels grans. Seria la classificació que tenim o en tindríem més?
Segons les dimensions, els podem classificar en supergegants, gegants, mitjans, petits i nans. El nostre Sol és un estel gegant roig. Segons la temperatura, és a dir, de calent a fred, poden ser blaus, blancs, grocs i roig. I també hi ha estels dobles i estels múltiples. Els dobles són molt freqüents. La gravetat els fa girar un al voltant de l'altre i formen un sistema binari.
Però aquests colors, perdona, Carme, blanc, blau, groc,
de la...
roig, no els distingim nosaltres?
No. És una freqüència que es veu sobre l'espectrograma solar, que es van, si vas cap al roig és més, són més llunyans, cap al blau més propers. Però bé, els múltiples, com et deia, són sistemes en què tres o quatre estels giren en trajectòries molt ràpides i molt complexes.
Quin és l'estel més brillant i el més proper que tenim, Carme?
No és que n'hi hagi un, hi ha bastants estels brillants, per exemple Sirio, amb una magnitud aparent de menys 1,46, Arcturus, Vega, Capella, Rigel, Betelgeuse, Altair, Aldebaran, Altares, Spigex, etc., amb magnituds aparents, és a dir, aparent vol dir sinònim d'una magnitud visual la que veiem, molt propers després del Sol. El que és més proper a nosaltres és l'Alfa de Centauri, però està en l'hemisferi sud, a 4,3 anys lluny de distància de la Terra. I només és visible, com ha dit, des de l'hemisferi sud i té una brillantor real igual que el nostre Sol.
Déu-n'hi-do, Carme, quan em deies totes aquestes nomenclatures, m'ha recordat una mica com a classe quan ens estudiàvem la lliçó dels rius d'Espanya o fins i tot de... Bé, els rius mateix serviria com a exemple.
Sí, clar, és que diem estels i sembla que sigui una cosa molt propera, li donem una forma visual, però tenen, són com uns llapis en forma allargada i una magnitud, ja et dic, d'anys llum, de magnitud aparent, magnitud absoluta. L'absoluta és la lluminositat real d'un estel, és a dir, la quantitat d'energia que emet, coneguda la magnitud absoluta i la magnitud real. Els astrònoms poden determinar amb molt bona aproximació la distància d'un estel a partir d'un asterisme que és una cefeida.
Clar, això han de ser els astrònoms ja només.
Sí.
Vosaltres des de l'associació fins on podeu arribar? Amb observacions telescòpiques.
Aquests que t'he citat.
Sí?
Sí, sí, i molts més. Depèn de l'angular del telescopi.
Algun dia hem de parlar de telescopis, Carme, eh? Ja t'ho vaig dir.
Sí.
M'agradaria un dia dedicar la secció només a telescopis, perquè segur que ja deu ser un món només l'aparell.
Bueno, és un món fantàstic, complex, molt tècnic.
Acabem de parlar dels estels, Carme. Els estels, ja ho hem dit, que evolucionen, també moren?
Sí, però primer com evolucionen, no? Primer, l'estel es forma a partir d'un núvol de gas i pols còsmica. En segon lloc, aquestes reaccions tenen a partir d'aquestes reaccions nuclears, les masses de gas i pols es van condensant al seu entorn per formar protoplanetes, que són cossos celestes considerats embrions planetaris de grandària superior o la mateixa de la Lluna. A la tercera seqüència tenim que l'estel ja és estable en planetes mentre consumeix la seva matèria, que un cop esgotada, és a dir, un cop cremat tot el seu combustible nuclear, l'estel comença a dilatar-se, a refredar-se, creix fins a convertir-se en un estel gegant. Per últim, es torna inestable i comença a dilatar-se, a encongir-se fins que explota amb una supernova, que és l'etapa final d'un estel, per donar nova vida, com t'he comentat abans. En quant a l'evolució, si l'estel era molt més gran que el Sol, pot explotar donant lloc a una supernova, com hem comentat, que llança la major part de la matèria a l'espai. De les violentes explosions de les supernoves es formen els púlsars, convertint-se en un estel de neutrons, que són residus d'una explosió d'una supernova. Fase per la que passa un estel quan comença a esgotar-se el seu combustible nuclear. Si l'estel tenia molta massa, es contrau encara més fins a devenir un forat negre. Però si l'estel era com el Sol, es forma una estrella nova, és a dir, un estel que involucrat en un procés explosiu augmenta la seva lluminositat en poques hores per efecte d'aquest fenomen. L'observador des de la Terra veu encendre's una llum, un estel on abans no hi havia res, o veu augmentar una brillantor d'una estrella que abans amb prou feines era perceptible.
Carme, se'ns acaba el temps, queden 10 segons, menys. Moltes gràcies i d'aquí dos dimarts a veure què ens portes.
I no tan ràpid, Sergi.